serem un sol, crida la grada, que soni un com a mitjanit, que som el club.
Bona nit, o mala nit, és diumenge, són les 11, som al club i el tindrem obert fins a les 12 aquesta nit, que ens té molt pendents del foc del Bages en una estona, i tornarem a connectar amb el Marc Jurado, amb la Nàtia Dei, amb la Montse Gené, l'Ernest Macià i companyia, perquè ens expliquin en directe l'evolució d'aquest incendi del Bages iniciat aquesta tarda al pont de Vilomara i que ja ha cremat més de 1.200 hectàrees. Heu escoltat aquest especial informatiu a Catalunya Ràdio des de les 8 del vespre, liderat pel Marc Jurado. N'estem molt pendents i en el transcurs d'aquest club de la mitjanit i tornarem al territori per saber com evoluciona aquest incendi que de moment crema la Catalunya central. També és el dia que Lewandowski s'està desplaçant a Miami per incorporar-se a la pretemporada del Barça. Està previst que hi arribi sobre la 1 de la matinada, en dues horetes, les 7 de la tarda a Miami. Lewandowski és nou jugador del Barça des de fa gairebé 48 hores, que es va confirmar, més de 24 hores que es va fer oficial. En una estona està previst que arribi a Miami i connectarem amb el Ramon Salmurri, que està fent guàrdia a l'aeroport de Miami esperant Robert Lewandowski. A Miami encara no hi és Xavi Hernández, l'entrenador, que va tenir problemes de passaport i que té previst marxar demà per retrobar-se amb l'equip. De moment, els que hi són ja han fet una sessió d'entrenament aquest matí a Miami, a la tarda a Catalunya. Dimarts serà el primer partit de la gira del Barça als Estats Units contra l'Inter Miami, encara amb Frenkie de Jong, que el Barça, de moment, de Jong es resisteix a marxar al Manchester United. El Barça jugarà dimarts a Miami, pendent de Lewandowski, de Jong i del mercat, i el dimarts també jugarà el Girona, que estrenarà pretemporada contra el Peralada. Ahir la va estrenar la pretemporada a l'Espanyol, a la Ciutat Esportiva, contra el Montpellier. Va guanyar 2-0, van debutar 3 dels 4 de nous, Joselu, Brian Olivan i el brasiler Vinícius, al mig centre. Ara l'Espanyol marxarà cap a Marbella per continuar aquesta pretemporada. Avui, a l'Eurocopa femenina, Suècia 5, Portugal 0, amb la blaugrana Rolfo, amb Suècia, i Suïssa 1, Països Baixos 4. El primer gol neerlandès l'ha fet en pròpia porteria la suïssa del Barça, Anna Czernogorchewicz. I ha jugat Lieke Martens, la ja exjugadora del Barça. La selecció espanyola, recordeu que jugarà dimecres als quarts de final contra Anglaterra, que a més de ser l'anfitriona, segurament és la gran favorita en aquesta Eurocopa femenina. Comencem, que no tenim tota la nit.
El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
Això és el Club de la Mitjanit, això és Catalunya Ràdio. Cada diumenge a la nit recollim el cap de setmana futbolístic i esportiu, edició del 17 de juliol, l'última de la temporada. La passarem, com sempre, amb l'Oriol Domènech. Uri, bona nit.
Bona nit, Xavi.
Amb la Sònia Salmà. Sònia.
Hola, bona nit.
Amb el Jordi Costa. Jordi, tot bé?
Tot bé, bona nit.
Avui el Ricard Torquemada el tenim a Eslovènia, de vacances amb la família. A Terrassa s'hi està jugant la final del Mundial Femení d'hoquei herba. La juguen l'Argentina i els Països Baixos, i l'està seguint el Roger Arbusà. Roger, com va la final?
Doncs té pinta que la guanyarà la selecció dels Països Baixos, que guanya 3-1 a l'últim quart, 7 minuts 30 segons perquè s'acabi l'últim quart i perquè s'acabi el partit. 3-0 guanya la selecció de Jamila Mulders.
Fa pinta que guanyarà la selecció neerlandesa. Els Països Baixos, aquesta final del Mundial d'hoquei herba femení, del Mundial Femení d'hoquei herba, entre l'Argentina i els Països Baixos. De moment, al quart període ja, tram final del partit, Holanda 3, Argentina 1. L'Oriol és un tio molt compromès, l'Oriol Domènech, que tenia previst, o havia pensat anar a aquesta final si no ho fèiem Club de la Mitjanit, però és l'última edició i no ho perdràs el programa, s'ha perdut viure la final en directe.
Bueno, però hem vist per televisió gràcies a Esport 3.
És veritat.
No, i està complint les expectatives de les dues millors seleccions dels darrers anys, la revanxa de la final olímpica, sortia favorita a Holanda i està complint.
Avui ha acabat l'Open britànic de golf, un dels quatre majors. L'ha guanyat l'australià Cameron Smith, que aconsegueix el seu primer gran títol en el circuit del golf. Uri, què t'ha semblat el British?
Home, avui la veritat és que ha estat espectacular, perquè dels 5 o 6 que anaven líders, hi ha hagut targetes espectaculars. El campió em sembla que ha fet menys 7 o menys 8 el dia d'avui.
Això ja és Sant Andrews, oi?
I... crec que sí, sí.
Sí, sí, sí.
I Rory McIlroy, que era el favorit, que sortia líder a la jornada d'avui, bueno, ha punxat una miqueta, però és que ha sigut una última jornada preciosa.
Ha guanyat l'Australia Cameron Smith, Jordi. Digues, digues.
Està per participar al Trophy Legends, el Cameron aquest, o no?
De sobres, sí, sí.
De sobres,
eh? Algun handicap una mica superior li donaria guerra, no?
No, no, no. Ara aquesta gent encara no.
Molt bé, molt bé. Avui hi ha hagut tour, l'etapa d'avui la guanyada l'esprint al belga Philipsen, però el més important és que el líder Vingegaard s'està quedant sense equip. El Jumbo avui ha perdut Roglic, que ja n'hi ha sortit, i Kreiswijk ha caigut i s'ha fet mal de debò, s'ha retirat. Vingegaard, el líder, continua en primera posició a la general amb 2 minuts i 22 segons de marge sobre Pogacar. Demà hi ha descans al tour, dimarts, dimecres i dijous als Pirineus. El Tour entra en la seva última setmana, diumenge vinent arribaran a París, dissabte ja la contrarrellotge, que segurament decidirà el Tour. Vingegaard líder amb 2 minuts i 22 segons de marge sobre Pogacar, però sense equip. Des de divendres està disputant el Mundial d'Atletisme a Eugene, a Oregon, als Estats Units, a Camp Nike. Avui s'ha disputat la marató masculina, la guanyada l'etíop Tamirat Tola, amb rècord dels campionats, 2 hores, 5 minuts i 36 segons. La passada matinada, ja fa unes hores, va disputar la final dels 100 metres. El nou home més ràpid del món és el nord-americà Fred Kerley, que ha guanyat la final dels 100 metres amb 9,86. El bàsquet Girona ha anunciat aquesta tarda el tercer fitxatge de cara al retorn a l'ACB. Es tracta del base català Pol Figueres. I el Rally d'Estònia, victòria de Kalle Rovanperä, el fill de Rovanperä. Rovanperä Júnior amplia la seva diferència, que és molt gran, al Mundial. Això és el Club de la Mitjanit, això és Catalunya Ràdio, i ja sabeu que sentir la ràdio, escoltar-la fins i tot, sempre és una gran manera d'acabar la setmana. Connectarem amb el Bages per seguir l'evolució de l'incendi que aquesta tarda s'ha iniciat al pont de Vilomara i que ja ha cremat més de 1.200 hectàrees. Catalunya Ràdio ho ha pogut escoltar, ha fet un especial informatiu amb el Marc Jurado des de les 8 del vespre. Ara fan una pausa d'aquí una estona i connectarem amb el Marc Jurado i tot l'equip desplegat pel territori per tenir-ne l'última hora d'aquest incendi. Ara marxem cap a Miami. Ramon Salmurri, bona nit.
Què tal, bona nit?
A Miami ja hi és Robert Lewandowski?
No, no, encara arribarà d'aquí una hora i mitja, una hora i tres quarts, aterrarà a l'aeroport de Miami, després trasllat cap a l'hotel on coneixerà el que són els seus nous companys.
Com es diu l'aeroport de Miami?
Ell aterra a l'aeroport de Fort Lauderdale.
Fort Lauderdale. I ets allà fent guàrdia, esperant-lo?
Sí, sí, sí.
D'acord.
Sí, sí.
La revisió, ara arriba a Miami, el porten a la concentració del Barça, l'hotel, m'imagino, al camp d'entrenament, perquè conegui els seus nous companys. Sí. La revisió la passarà a Miami?
Aquesta és la idea, que entre avui i demà passi la revisió, i de fet fins i tot no es descarta que la presentació del futbolista sigui a Miami mateix demà, perquè avui Josep Ignasi Macià, en un acte amb les penyes dels Estats Units, ha explicat que el club tenia la intenció de fer la presentació demà mateix en terres nord-americanes.
I això a quin interès respon? A no fer-ho esperar més? Perquè recordo la presentació de Malcolm en una gira que va ser força deslluïda fa uns anys.
Doncs...
i clar, tens una estrella que ha de ser un dels pals de paller del nou projecte i la presentació la fas... bé, no la fas en l'escenari ideal, que seria el Camp Nou, no?
Sí, sí. De fet, ha agafat un punt per sorpresa, aquesta declaració de...
Jo no us ho han confirmat, que la presentació sigui durant la gira. Clar, us hi esteu uns quants dies fins... Quan torneu? A finals de mes?
Sí, exacte. Fins al dia 31 som aquí.
Encara no sabem quan començarà a entrenar-se amb el Barça, Lewandowski?
La idea és que en la sessió de demà a la tarda ja pugui fer una petita participació amb la resta de companys. Has de pensar que demà a la tarda, estic parlant d'horari local, eh?
Sí, sí,
ara mateix aquí a Miami són les 5 de la tarda. Doncs demà a la tarda a les 7 hi ha un entrenament de portes obertes al camp on es jugarà el partit contra l'Inter de Miami.
Quin és el camp?
Es diu DB Pink.
I és on juga l'Inter de Miami, de Beckham, sí, i Xavi, sí, Asensi, eh?
Sí, que és un camp provisional perquè, bé, estan fent obres o estan construint un nou estadi, de moment tiren amb aquest camp provisional, que és un camp molt petit, de només 20.000 espectadors, i demà el Barça hi fa un entrenament a portes obertes, i suposo que la intenció és que Robert Lewandowski pugui tenir una estona allà, ja amb els seus companys.
Que jugui dimarts és difícil.
Jo no ho crec, de fet em sembla que la idea no va per aquí ni molt menys, per dues raons. La primera, perquè després d'un viatge com aquest tot just haurà pogut fer mig entrenament amb els seus companys, i la segona, perquè t'està esperant un Barça-Madrid a Las Vegas,
clar,
que em sembla l'escenari ideal per fer debutar Robert Lewandowski.
És el segon partit del Barça a la gira, contra el Madrid a Las Vegas.
Sí, sí.
Quan?
Sí, sí. Doncs mira...
De dissabte a diumenge a les 5 del matí.
Ah, exactament, sí, això sí. Mateix.
Escolta'm, signa per 4 temporades fins al 2026?
Sí. Sí, sí, 4 temporades.
Això el club no ho ha fet oficial, per això?
No.
Encara no. I les xifres amb el Bayern tampoc són oficials, però 50 milions entre 45 de fixes i 5 de variables.
És exactament això.
Molt bé. Com han rebut al vestidor la notícia del fitxatge de Lewandowski?
Doncs et diré que amb alegria, perquè, a veure, fitxar Lewandowski vol dir moltes coses. La primera és evident que estàs fitxant un jugador de talent, però a més suposa situar la plantilla a un nivell especialment competitiu, suposa situar el Barça com a club altre cop com un dels primordials en el mercat d'estiu, i en aquest sentit avui Ronald Araujo, quan ha acabat la sessió d'entrenament d'aquest matí, reflectia una mica aquesta idea del que representa fitxar Robert Lewandowski.
Feliz, contento, porque sabemos la calidad de jugador que es Lewandowski, y si está con nosotros es una alegría y es algo tremendo. También hicimos llegaron buenos jugadores como Rafinha, como Christensen, que sí es importante para nosotros que vengan jugadores que puedan aportar mucho para seguir creciendo como equipo.
Aquest és Ronald Araujo sobre Lewandowski, que a partir de ja és nou company seu al Barça. I us heu trobat una llegenda del Barça, que també feia molts gols, potser no tants com Lewandowski, que també ha volgut dir la seva sobre el polonès.
Risto Stoichkov ha vingut a presenciar avui l'entrenament del Barça a Miami. Ja saps que Stoichkov viu aquí a Miami, ha estat presenciant bona part de l'entrenament, s'ha saludat amb Jordi Cruyff, especialment de manera molt, molt efusiva, i ha parlat també d'aquest fitxatge de Robert Lewandowski, del que representa.
Per mi és un jugador con muchas características diferentes, porque no es un jugador solo que marca la diferencia dentro del área, es un jugador donde se mueve mucho, hace trabajo muy difícil para que un delantero pueda hacer. Es un gran fichaje porque Barça necesitaba un goleador. Todo lo que ha hecho por Bayern es espectacular, y ojalá que Robert le pueda hacer, digamos, a la misma manera de marcar goles. Para mí va a ser un fichaje importante, un jugador donde va a marcar muchos goles y va a dar mucho dolor de cabeza a la defensa.
Ara us pregunto, Oriol Domènech, Sonia Germà, Jordi Costa, la vostra impressió sobre Lewandowski, un cop ja és oficial nou jugador del Barça. Abans, però, a Terrassa, Roger Bosà ha finalitzat la final del Mundial Femení d'Hockey Hierba.
I amb títol pels Països Baixos, que s'endú el Mundial, Països Baixos 3, Argentina 1, és el tercer Mundial consecutiu de les neerlandeses, el desen total, és la selecció amb més Mundials de la història.
Els Països Baixos, que guanyen aquest Mundial que s'ha disputat entre Amsterdam i Terrassa, la fase final, semifinals a final, la final d'aquesta nit, a l'Olímpic de Terrassa, Uri, més o menys, els Països Baixos han complert els pronòstics.
Sí, em sembla que són els vigents campiones olímpiques, que han guanyat els darrers 3 Mundials. Vull dir que sortien com a grans favorites.
Hi ha algunes, però que no t'agradi, el teu Uri?
Amb alguns sí, però a mi m'agraden els equips, m'agraden especialment.
L'esport d'equip t'agrada molt, i un esport que no t'agradi, que no inverteixis part del teu temps en ell?
No és que no m'agradi, però el motor no m'apassiona.
No t'apassiona, d'acord. Escolta,
m'agrada, però no m'apassiona.
Lewandowski t'apassiona?
Moltíssim, ja ho saps, per aquí portem 2 o 3 mesos parlant de Lewandowski. Suscric una mica el que ha dit A Sam Murray. A nivell de qualitat d'equip, és un salt importantíssim, perquè no deixa de ser un dels millors jugadors del món. Al final del futbol, això ho recordo molt cop del Ricard, que també es decideix a les àrees. Al final tenir un jugador que et marca 30, 40, 50 gols per temporada, ho ha fet no els 8 anys del Bayern, sinó també els 4 abans del Dortmund, i jo estic segur que ho seguirà fent. Això és impagable. I a part, el salt de qualitat que et dona també com a club. Al final el Barça ve d'anys amb golejades rebudes a Europa importantíssimes, amb anys que no guanyes la Lliga, aquest any a més que causa l'Europa League, i jo crec que l'arribada de Lewandowski torna a situar el mapa del gran futbol europeu, com el Paris Saint-Germain que té Mbappé i Messi, que el City que té Haaland, el Marit i Benzema. Jo crec que al final portem molts anys que el Barça sempre ha tingut una grandíssima estrella, ja no només Messi, no, sinó Ronaldo, Romario, bueno...
Luis Suárez és una estrella, Neymar una estrella...
Això ja ho sabem. I a la gent ho necessita. Els darrers 48 hores que, des que s'ha anunciat el fet de Lewandowski, jo aquest dematí amb gent allò al gimnàs, avui no es parlava d'una altra cosa que de l'arriba de Lewandowski. Tothom estava empalmadíssim amb aquest fitxatge. I tornar a la il·lusió del barcelonisme després d'anys que per mi han sigut dolents és un punt importantíssim.
Molt bé. Algú veu alguna... Li veu algun dubte a aquest fitxatge de Lewandowski, Sònia, Jordi?
Sí, a mi em sembla un excel·lent fitxatge a curt termini per tots els motius que donava l'Oriol, per tant un excel·lent fitxatge per aquest pròxim any, però òbviament hi ha dos dubtes respecte a aquest fitxatge i que el fan un punt arriscat. Un, que signes aquest jugador que té 34 anys per 4 temporades, és a dir, que tu aquest futbolista el signes fins que en tingui 38, probablement el sou que li hagis marcat en aquests dos primers anys no hi haurà cap dubte que se'l mereixerà, però veurem si la tercera i la quarta temporada aquest jugador continua sent suplent del teu projecte, titular del teu projecte, i en aquell moment, és a dir, no em vull ni imaginar què passaria ara si el Barça anunciés que renova Sergio Busquets, que té la mateixa edat, per 4 temporades. Que entenc, entenc que...
L'has de convèncer d'alguna manera, no?
Clar, un text d'aquest estiu, tu el necessites ara amb molta urgència per tot el que deia l'Oriol, perquè tu necessites una cara visible d'aquest projecte, necessites un salt de qualitat que no l'has tingut aquest any, i per tant tot això et força a dir jo et vull a tu, i per convèncer-te, evidentment, t'ofereixo un contracte llarg. Però clar, això fa l'operació un punt arriscada, i després ja el preu ja en vam parlar fa un parell de setmanes, pel mateix motiu un jugador que li queda un any de contracte, que té 34 anys, i que sabíem que acabaries pagant el que et demanés al Bayern, doncs probablement el fa un punt car, però el tema del preu jo crec que el podem deixar de banda, perquè al cap i a la fi el Barça segurament, si després et rendeix al camp, ni que siguin dos anys, has fet fitxatges pitjor en relació a qualitat-preu del que pugui ser Lewandowski.
Jordi.
Jo crec que esportivament i fins i tot anímicament és un fitxatge que no té
discussió.
Per mi cap pro, cap discussió, i fins i tot entenent l'argumentari dels anys de la Sònia, que això també estaria bé veure si hi ha algun matís en aquests 4 anys, si és que... Bé, ho dic perquè he llegit alguna cosa i ara no, lamento no poder citar, però que era un 3-1 i fins i tot que segons com el Barça podria retallar el contracte bé.
Són 4, Salmo? 4 fixos.
Sí, aquesta... Sí, sí? Són 4.
Ah, doncs llavors sí. No he dit res. En tot cas, jo crec que estic en la línia de l'Oriol i crec que també de la Sònia, que el Barça està tan faltat d'autoestima que tenir un jugador indiscutiblement top mundial, encara que tingui 34 anys ara mateix, ajudarà. Naturalment ajudaran els gols. Jo dubto molt que pugui fer 50 gols com ha fet el Bayern en les últimes temporades, perquè lamentablement ara mateix el Barça no és el Bayern, però en tot cas, si no és un dels tres millors davanters de nous del món ara mateix, doncs no sé... Vaja, la cosa aniria entre Haaland, ell, Mbappé i Benzema. No se me n'acuden gaires més. Jo l'únic que em reservo és la fórmula econòmica, però això no només per Lewandowski, val també per Rafinha, que és que sóc incapaç de valorar el mercat del Barça fins que s'acabi. A mi, ja ho comentàvem diumenge passat, no m'acaba de sortir tota l'equació, però com que no la veig gaire clara, m'estimo més deixar córrer el temps, i si anem analitzant fitxatge per fitxatge, per mi el de Rafinha és una bestiesa i el de Lewandowski és una meravella.
Mireu, fa unes setmanes, quan començava a gestar-se de debò el fitxatge de Lewandowski, una persona que mana molt al club i que ha estat molt a sobre d'aquesta operació, ens va explicar que era vital, importantíssim fitxar Lewandowski ara, que no podies esperar un any perquè necessitaves resultats immediats, i que Lewandowski era clau perquè Ansu creixi en 2 anys, veurem quin és l'estat físic d'Ansu, però que no assumessi tota la pressió golejadora del Barça, que pogués tenir una miqueta d'abric en Lewandowski, la padrinés, i amb 22, 23 anys Ansu ja estigués preparat per fer el salt. Això després dels 2 bons anys que esperen el club que tingui Lewandowski. Ara aprofundirem una mica més en Lewandowski, però abans, Salmurri, Xavi, quan té previst viatjar a Miami per unir-se a l'equip?
Doncs mira, Xavi volarà dilluns, demà a la tarda, hora catalana, a les 4 de la tarda, quan està previst que el tècnic agafi un vol. Està pendent encara de l'aprovació del visat. Ja saps tu que el visat és molt important per poder entrar als Estats Units.
Perfectament.
Xavi...
I tu,
Xavi,
i tu també.
No... Sí, 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 és absolutament imprescindible. I aquest tràmit burocràtic, doncs no estava a punt, perquè Xavi havia passat per l'Iran, això no s'havia tingut en compte a l'hora de tramitar-li el visat. Ha passat el cap de setmana, que l'ambaixada nord-americana estava tancada. Demà s'ha d'activar i a les 4 de la tarda està previst que agafi un vol i que, per tant, es planti a Miami dilluns a la nit, dilluns al vespre.
I tu, coneixes l'ambaixada americana i els tràmits diplomàtics amb els Estats Units, creus que en unes hores es resol això?
Bé, crec que ho tenen tot bastant enllestit, que ja s'hi han enganxat els dits i que vaja, per això la previsió és que vagi a les 4, perquè d'entrada l'escenari més optimista era que Xavi agafés el vol de les 9 del matí, però això és absolutament inviable. De fet, això altera bastant els plans, perquè Xavi havia de fer la roda de premsa de demà, dilluns a Miami, la prèvia del partit contra l'Inter de Miami, i això s'ha hagut d'alterar perquè Xavi no hi serà, i en lloc de ser Xavi Hernández i un futbolista seran 2 jugadors.
Molt bé, t'han demanat a tu consell per les gestions amb l'ambaixada?
No, però ho han posat d'exemple com de treballar en previsió per poder entrar al país sense problemes, saps?
Va, continuem parlant de Lewandowski.
La meva mana està malalta, és un grip amb febres altes.
Àlex Dalmas, bona nit.
Bona nit, què tal, com esteu?
Obrim el Futbol Club Dalmas especial Lewandowski. Primer de tot, vols trencar una mica el cliché que diu que Lewandowski és només un davanter golejador?
Sí, perquè crec que és injust, no? Perquè la seva potència golejadora, que ara ho deia l'Oriol, és tan forta que a vegades tendim a pensar que només és un 9 i que és un rematador, quan ell és un 9 que té moltes més coses. Jo diria que és un 9 i un fals 9 a la vegada, perquè la gent que ens escolta ho entengui, jo el definiria com que és Aubameyang més Ferran. Per tant, és un jugador que ho millorarà tot.
O sigui, és un 2-1.
Sí, totalment. És un futbolista que a part de rematar, sap moure's amb molt criteri, juga amb sentit, dona molts més espais a l'equip... forma part del joc quan és necessari, són moltes coses.
És un nom fonaments de migcampista, em deies a la tarda.
Sí, perquè per mi és un futbolista que no té contra un, fixeu-vos que gairebé mai utilitza el regat, però és que no li fa falta, perquè es perfila de meravella. Aquells fonaments que ha de tenir qualsevol migcampista, d'orientar-se bé, de perfilar-se, de tenir sempre la referència de la pilota a la porteria contrària, ell ho té de meravella. Ell cada desmarcada la rep amb avantatge, i es situa sempre en la zona que ha d'estar, i a més per rebre la pilota just a la cama que l'ha de tenir.
La definició, en qüestió de definició, és top. O sigui, no, Benzema a mi m'agrada més com a futbolista. Com a definidor, aquí tinc dubtes.
Com a definidor, per mi, és un punt superior a Benzema.
Sí?
De fet, sí. I de fet, agafo la... Vaig a roda del que deia l'Oriol, eh? Porta 11 temporades seguides, marcant més de 20 gols entre Bundesliga i Champions. D'aquestes 11, en 7, n'ha marcat més de 30. I a les últimes 3, més de 45.
Això, mira, les últimes 3 temporades, Àlex, el Roger Rosa té les dades concretes d'aquests 3 últims anys de Lewandowski al Bayern.
Les últimes 3, 49 gols, 48 gols, 50 gols.
48, 49, sí. 50.
49, 48, 50.
49, 48, 50, home.
Això és una barbaritat, eh? Això, per molt que la majoria de partits del Bayern sigui un taquigol,
però és difícil que el Barça actual, que no domina tant...
Oh, impossible.
Impossible, Àlex?
És impossible que arribi aquests números?
Al Barça.
A la pregunta. Jo no ho veig impossible. És evident que el Bayern tenia un caudal ofensiu que el Barça actual no té, però compta amb la plantilla que sembla que farà l'equip, no? Jo crec que si el Barça sap compaginar-ho tot bé, si Xavi sap utilitzar les peces que sembla que arribarà a tenir, jo no descarto que pugui arribar en alguna d'aquestes tres.
És un davanter que té molt gol, Àlex Dalmas, però és que també combina molt, com deies. La temporada passada Xavi va utilitzar molt sovint Aubameyang per descarregar, per arrossegar centrals, per tocar una vegada la pilota i fer entrar en joc el tercer home, trobant més facilitat a Busquets de cara. Amb això el Barça guanya amb Lewandowski respecte a Aubameyang, per exemple?
Sí, totalment. Jo crec que és un pas endavant. Aubameyang és un molt bon davanter, eh? És un davanter de nivell, però és que Lewandowski, diguéssim que en això està fora de concurs. En això que comentaves ara, aquest mecanisme
en tan propi... En això està fora de concurs, Àlex? Per mi, en aquest aspecte del joc, fora de concurs està Benzema. Ja hem dit que potser la definició Lewandowski és superior a Benzema. En això, jo sí que, al meu parer, Benzema és força insuperable com a nou que fa jugar la resta de l'equip. Lewandowski fa jugar molt, però suposo que no tant com Benzema.
No tant, però fora de concurs respecte a Aubameyang, em referia. És un jugador que et dona molt més. És a dir, i sobretot en aquesta maniobra tan important per al Barça de Xavi, hem vist moltes seqüències on Xavi, cada vegada que Aubameyang venia de cara, controlava i perdia i hi havia una contra, doncs es queixava, no? En això Lewandowski és molt fiable. Ell té molta fiabilitat de passada, utilitza molt bé el cos, protegeix molt bé. Fixa't que l'última edició de la Champions ell té un 82% de fiabilitat de passada. I Aubameyang en aquesta última Europa League ha fet un 75, per tant això també ja ens dona una...
Són unes quantes pilotes que no perds quan fas jugar al davanter centre. A més, sempre has destacat de Lewandowski, que és un jugador que l'art de la desmarcada el té molt desenvolupat.
Per mi és, no sé si dir-te el millor del món, perquè ara em diràs que Benzema també ho fa molt bé, i és cert, però és dels millors. És a dir, ell sap compaginar... Clar, ho ha fet tota la vida, i tota la vida és un artista en això. Ell sap compaginar molt bé el moment de l'arrencada per guanyar l'avantatge en el seu parell, diguéssim, en el seu defensa. I hem de pensar que, malgrat l'edat que ara comentàveu, jo crec que els primers metres els té intactes, perquè són molt ràpids, són molt potents, i ell es desmarca molt bé en aquests espais lateral-central o central-central. És un artista desmarcant-se, és a dir, arranca just en el moment precís, i en això donarà moltes solucions als passadors, perquè no és fàcil sempre encertar el moment i el quan.
Li pot competir a Pedri convertir-se en el jugador més determinant del Barça?
Sí, jo crec que sí, perquè al final el gol és el que marca la diferència. Ho dèiem algunes setmanes, no? Que
sí.
Tots tenim la idea de que la defensa és la que et fa guanyar campionats, i jo crec que la defensa et fa competir per tot, però el que acaba marcant la diferència per guanyar els títols importants és el gol. Per tant, a mi em sembla que en un bon Barça Lewandowski estarà a l'alçada de Pedri en quant a pes.
Vas treure una dada molt bona, que és que en les últimes 5 lligues el campió sempre havia estat l'equip més golejador i no sempre havia estat l'equip menys golejat, que demostra una mica el que dius, que el gol és més important fins i tot que la protecció. Quantes temporades bones creus que li queden de futbol i gols a Lewandowski al Barça, Àlex?
Dos, tres mínim, i jo crec que, i ara comentava la Sònia, no? Diguéssim que el final de contracte és el que et fa dubtar una miqueta, però entenc que no hi havia altra opció, i al final ha de ser un win-win per tots, no? Hi han de guanyar tots, i per tant aquí els 4 anys jo crec que són indispensables. Jo 3 et diria que sí.
Uh-huh. Uri?
Jo també ho crec, 3 mínim.
3 mínim. Sònia?
És que mai saps, no?, quan un futbolista comença el seu declivi. Sí, pel com el veiem ara, penses, home, sí que com a mínim... Bé, jo diria que un parell de temporades segur. La tercera és que, no sé, el Dani Alves és un futbolista que també s'ha cuidat molt a la seva carrera, i arriba un moment que és que l'edat et pesa.
Jordi?
Jo tinc molts dubtes amb això, perquè tinc la sensació que els nostres veteraníssims estan molt pitjor que els altres veteraníssims. És a dir, tu veus com arriba Lewandowski, com està Benzema, com està Modric, i els compares amb com està Piqué, com està Busquets. fins i tot com està Jordi Alba, i jo crec que és que aquí fem alguna cosa diferent pel que fa a la preparació física. És una cosa que no ho dic per tocar la pera, però a mi em preocupa que Lewandowski aquí sigui capaç de seguir la rutina d'entrenament que ha seguit al Bayern i que ha demostrat que l'ha portat fins als 34 anys finíssim. Jo sóc incapaç de garantir que d'aquí 2 anys, amb el ritme d'entrenaments que es porta al Barça, estigui igual. Ara, a mi ell, pel que he llegit i pel que he anat veient, com a professional i com a, fins i tot com a rutines, perquè crec, tinc entès que la pròpia dona és la seva nutricionista, vull dir que és un tio que s'ha preocupat per tenir la màquina afinada, no em genera gaire dubtes, llevat que tingui una lesió com li va passar a Suárez i adeu-siau, però no, vaja, jo estic bastant tranquil en aquest aspecte.
12:45 de la nit, tocats, ara sabrem què pensa Frenkie de Jong.
A Catalunya Ràdio, el Club de la Mitjanit. No sé què passa, ni per què passa, però sempre em passa. Des del primer moment ho vaig sentir. No sé per què, però estaves fet per mi. Estem preparant un programa de tarda perquè passis un estiu de cine. Bé, de cine, de llibres, i de divulgació, d'actualitat, d'humor, d'entreteniment...
O sigui, un magazín normal.
Nah, normal no serà, perquè el faig jo.
I veig que al programa tampoc hi faltarà el teu ego.
El que deia, un magazín normal.
Ah, doncs a mi m'agrada.
El programa o la d'en Martín?
Qui és la d'en Martín?
A partir d'aquest dilluns de 4 a 7, la tarda d'estiu, amb Adam Martín.
Ah, és aquí on es grava la Falca?
L'acabem de gravar.
Tu saps qui és, l'Adam Martín?
Tot normal.
Bona nit. En el sorteig del soldazo del cap de setmana celebrat avui, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat ha estat...
31.022. 31022. De la sèrie 19.
Uns altres 4 números i sèries més han obtingut cadascun un sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat. El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
Des del primer vaig sentir, no sé per què, però estaves fet per mi. Què tal, bon dia, et vull proposar un plan. Sóc impulsiva, però tant se val. Conec un lloc preciós per aquí al voltant.
El Club de la Mitjanit, a Catalunya Ràdio, molt pendents de l'incendi que crema el Bages. Ha cremat ja més de 1.200 hectàrees. Ara en sabrem més detalls, en tindrem més detalls. Som a Miami amb el Ramon Salmurri, pendents que hi arribi Lewandowski. El Roger Arbús està pendent de l'avió. Sabeu que hi ha una pàgina web que t'ensenya l'evolució dels vols, on el tenim, en quin punt de l'Atlàntic.
Mira, falten 57 minuts perquè aterri.
Molt bé.
T'arriben.
Molt bé. Amb l'Oriol Domènech, amb la Sònia Germà, amb el Jordi Costa, amb l'Àlex Dalmas. Ara tornarem a Miami per saber com està Frenkie de Jong, però abans hem de tornar al Bages. Marc Jurado, bona nit.
Bona nit, Xavi.
El Marc Jurado està coordinant des de fa ja unes quantes hores els serveis informatius de Catalunya Ràdio, que treballen sobre el terreny seguint aquest incendi del Bages declarat aquesta tarda al pont de Vilomara i que crema a la Catalunya Central. Com tenim les coses al Bages quan passen 3 minuts de 11:45 de la nit, Marc?
Doncs mira, el Bages crema i segons els bombers encara cremarà unes quantes hores més. De moment aquest foc tan virulent ha calcinat 1.500 hectàrees, una 130 són dins el parc de Sant Llorenç del Munt i l'Ubac. S'han hagut de confinar 3 municipis, 2 més també estan afectats. El que s'endú la pitjor part és el pont de Vilomara, amb gairebé 800 hectàrees afectades, també Talamanca i Sant Fruitós de Bages, amb unes 200 cada un, i en menor mesura Sant Vicenç de Castellet i Navarcles. Però qui millor ens ho pot explicar des d'allà mateix, des del centre de comandament dels bombers de Sant Vicenç de Castellet, és la Nati Adell. Nati, bona nit.
Hola, bona nit. És així, exactament. Les xifres que has donat fan una idea de com de dimensió de virulent ha estat aquest incendi que crema des de la una del migdia. Aquí ha començat el pont de Vilomara. I ara mateix ja veiem que les dotacions terrestres continuaran treballant tota la nit en aquest incendi. Seran més d'un centenar. Els aeris, evidentment, ja s'han retirat perquè és fosc. Ho actuaran aprofitant que han millorat les condicions meteorològiques, és a dir, que hi ha menys calor, menys temperatura i menys vent. I què faran? Centraran tots els esforços, tota l'energia, en intentar tancar, en la mesura que puguin, el flanc esquerre de la cua cap al cap, en la mesura que puguin, perquè demà es preveu que torni a ser un dia molt complicat, amb condicions de nou extremes, iguals que les d'avui, i per tant cal aprofitar, diguem-ne, que això, que ha de millorar les condicions i per tant poden mirar de controlar aquesta petita part, perquè de fet les caces d'extinció sí que evolucionen, diuen bé, però s'ha aconseguit aturar les flames una part d'aquest flanc petit d'esquerra, però que encara queda molta feina per fer i veurem com evoluciona tot plegat. Escoltem el David Borré, que és l'inspector en cap dels bombers.
L'objectiu d'aquesta nit és treballar el flanc esquerre, començar a treballar el flanc esquerre, perquè el que volem és que aconseguim anar tancant. Ens agradaria arribar, diguéssim, a Rocafort demà al dematí, seria una mica l'objectiu que ens plantegem, de manera que si tenim represes al llarg del dia de demà, preveiem doncs, que es anirà reactivant tot el perímetre, i especialment doncs, aquest flanc dret, doncs, que en el moment que es reactivi sigui el més proper al cap possible i, per tant, l'afectació sigui el més menor possible.
Per la seva banda, el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, avisa que aquest dilluns es preveu que sigui de nou, com dèiem, un dia complicat perquè les condicions meteorològiques no milloraran.
Demà serà un dia molt complicat. Molt complicat aquí i molt complicat al conjunt del país. Tenim una altra vegada un episodi de calor, de sequetat i, per tant, doncs, les mateixes condicions climatològiques que avui, que posen en risc doncs, una possible extensió més enllà de l'incendi.
Recordem que hi ha 200 veïns evacuats i que la majoria han decidit passar la nit a casa de familiars, amics o coneguts, tot i que s'han habilitat 3 espais aquí al municipi i a Sant Fruitós també amb 200 llits de la Creu Roja per si algú necessita passar-hi la nit. Hem parlat amb diferents veïns al llarg de tota la tarda. Una d'elles, una de les que ha estat evacuades, és la Loli.
Como ha pasado la policía diciendo que cerráramos bien las casas y que nos bajáramos al pueblo. Entonces nos hemos bajado aquí al pueblo, estamos aquí en un polideportivo. Y bueno, aquí esperando, ahora mismo ni podemos entrar ni podemos salir. No, si no me ha dado tiempo a nada, solamente me ha dado tiempo a llenar 2 cubitos de agua grande, porque tengo 2 perras grandes que digo, ¿dónde me las llevo? Y llenarle de comida. Y bueno, y salir corriendo. El bolso y ya está, pero es que me lo he dejado todo allí.
Angoixa, por, uns plorosos de veïns, com veien que el foc avançava de manera tan ràpida i que no hi podien fer res, unes flames que han arribat a les cases amb almenys 17 habitatges i han ferit lleument 4 persones. I ara com ara no se'n sap l'origen del foc.
Doncs Nati, felicitats per la feina feta, molt bona feina al llarg del dia d'avui, des de les 6 de la tarda, i molt pendents de qualsevol novetat a l'antena de Catalunya Ràdio i Catalunya Informació.
Aquí estarem. Demà
gràcies. Bona nit. En aquest especial Xavi de Catalunya Ràdio que hem fet de 8 a 11, també hem tingut un altre punt de connexió, un amic del programa del Club de la Mitjanit, l'Ernest Macià. Ernest, bona nit.
Bona nit, companys.
Ets a Sant Fruitós de Bages encara o t'has mogut?
Em vaig movent. Ara he anat a un dels punts més alts del Pla de Bages i estic veient l'abast, és a dir, els 3 grans punts, encara que parlar de 3 incendis seria no dir la veritat, però per entendre'ns, el nord, el centre i el sud d'aquest incendi, i el que pot semblar més intens ara mateix segueix sent a Sant Fruitós, a les Brocardes, i també on abans hem sentit a l'entrenador del Bilbao, Jaume Ponsarnau, que hi té vivenda, i també al sud, al pont de Vilomara, però és veritat que és bastant més lluny i sembla bastant més actiu en direcció al Parc Natural. Veurem en quina mesura hi ha entrat, però allà hi ha molts més puntets amb foc i el mateix fum tapa alguns d'aquests punts. Per tant, estones veiem molts puntets, estones només veiem, diguem-ne, un cel ataronjat, però segueix molt actiu, segueix viu i, evidentment, lluny d'estar controlat, des d'aquí es pot veure clarament.
I et pots moure amb certa facilitat? La mobilitat és...
No. No, no, Xavi, de fet abans m'he intentat moure directament per les carreteres que comunicaven aquests pobles, Navarcles, Sant Fruitós, i els mateixos Mossos doncs desvien la circulació, tenen posat el cotxe al mig de la carretera i desvien a la gent per la C-16.
La Resmacia estava, era a Terrassa, heu comentat també al començament de l'especial, seguint el partit pel tercer lloc i la final del Mundial Femení d'Hockey Hero, però clar, l'hem demanat si es podia desplaçar cap a Manresa perquè ens interessava molt més la situació que s'està vivint al Bages que no pas la final del Mundial d'Hockey Hero, que ha guanyat els Països Baixos, Ernest.
Sí, eren les favorites principals, i han guanyat els dos últims. Per tant, doncs sí, més o menys podia preveure's, però bé, a Argentina hi havia molta gent a Terrassa de l'Argentina, i per sobre dels partits estaven passant els hidroavions durant la final. Ha sigut tot plegat molt estrany, no? Una superposició de realitats solapades una sobre l'altra, la gent gaudint, no?, de l'hoquei herba, i mentrestant per sobre, doncs, helicòpters i hidroavions.
Per l'incendi. Molt bé, Ernest. Gràcies, Ernest, eh?
Que vagi bé, bona nit.
Res, Xavi, deixa'm dir-te que quan tanqueu el club a les 12 ens hi tornem a posar, els serveis informatius de Catalunya Ràdio hi seran tota la nit, emissió conjunta amb Catalunya Informació dels blocs informatius amb la darrera hora, informació dels incendis tota la matinada de la Ràdio Pública, i demà a partir de les 7, especial del matí de Catalunya Ràdio amb la Marina Romero i amb també la darrera hora, i sobre el terreny diversos equips ja desplaçats a la zona. Hi som i evidentment hi seguirem sent.
Molt bé, Marc, enhorabona per la feina, ha estat fantàstic l'especial que has liderat des de les 8 i encara continues a peu del canó aquí a la redacció de Catalunya Ràdio. Moltes gràcies al Marc Jurado.
Bona nit.
I continuem parlant del Barça, de Frenkie de Jong. Salmo, el neerlandès és a Miami amb l'equip.
Sí. De fet, avui ha fet la primera sessió d'entrenament amb la resta dels seus companys i t'haig de dir que se l'ha vist molt content, molt somrient, molt a gust i fins i tot et diré que molt motivat.
Alguna novetat es preveu en les pròximes hores respecte al seu futur?
No, bàsicament és que la situació depèn de Frenkie, i De Jong té molt clar que ara mateix no té previst moure's. El Barça ha fet tot el possible per intentar forçar una sortida del futbolista cap al Manchester United. L'acord entre clubs és un fet, ja ho hem anat explicant, i la situació depenia de Frenkie, i Frenkie ara per ara no es vol moure.
I creus que serà difícil que canviï aquesta posició, Frenkie De Jong, eh?
Molt difícil, sí.
Avui el United ha anunciat el fitxatge d'un jugador, el defensa argentí de l'Ajax, Lisandro Martínez. Pagarà més de 60 milions. Això pot condicionar la inversió que el United tenia previst fer amb Frenkie de Jong, Salmo?
No, o almenys el Barça no ho entenen així.
Encara està vigent, l'oferta del United?
Sí, el poder econòmic. Crec que no tardaran, també t'ho dic, en retirar-la, perquè hi havia com certa pressa per resoldre aquesta situació, i el fet que Frenkie de Jong s'hagi plantat a Miami crec que és una declaració d'intencions per part del futbolista.
Oriol Domènech, coneixent-te una mica, em sembla que no estàs gaire conforme l'actuació del Barça amb Frenkie de Jong.
Bueno, no, perquè en les darreres hores, els darrers dies, jo crec que s'ha pressionat molt. Jo crec que el Barça hi ha un punt de nerviosisme, perquè veu que aquesta sortida és imprescindible per inscriure jugadors, per tenir final... Nosaltres no són molts beneficis, però sí que és un ingrés important si es confirmen aquests 85 milions. Però jo crec que el que no s'ha de fer és traspassar-li tota la responsabilitat al jugador, perquè el jugador, que li vinguin amb aquest discurs de que... El problema el té el Barça, no el té el jugador. El jugador té la solució, però... El jugador no deixa ser un futbolista que li venen amb un discurs de dir, escolta, és que has de marxar per solucionar tots els nostres problemes. Bueno, jo crec que el jugador és conscient de la situació, i jo tampoc no crec que estigui tancat aquest tema.
No, tu creus que potser Frenkie de Jong finalment pot variar la seva posició?
No, jo crec que el Barça té un punt de desesperació amb aquest tema, i jo crec que el seguiran apretant, el seguiran pressionant, se'n seguirem parlant molt als mitjans, i jo crec que el Barça ho intentarà tot perquè el jugador acabi marxant. Veurem si al final el jugador cedeix o no, però jo crec que el Barça ho seguirà intentant de que el jugador accepti l'oferta de l'United.
Àlex Dalmas, la posició del cos tècnic i de Xavi Hernández al voltant de Frenkie de Jong, quina creus que serà?
Bé, jo crec que vaig en la línia del que diu l'Oriol, eh? A mi em sembla poc elegant el que s'ha fet últimament. Jo crec que des del cos tècnic intentaran mantenir una mica el que és el dret del jugador, no? És a dir, tracte normal. Sí que és cert que sembla que tots els camins porten a que el Barça hagi de tirar per aquesta opció, sobretot per un tema econòmic, i si analitzem això, de tots els jugadors que tenen marcat, si posem a De Jong, Pedri, Gavi, etc, l'únic que des del cos tècnic crec
que no es considera imprescindible és De Jong. Per tant, anirà per aquí.
Com creieu que acabarà l'afer De Jong? Sònia, Jordi, Salmo...
És que és molt difícil de dir, no? Perquè tot depèn del que ell decideixi, i si ell no es vol moure, doncs això acaba amb que l'1 de setembre està aquí. També és cert que quan t'empenyen de manera tan evident, no?, a sortir d'un club, potser arriba un moment que dius, escolta'm, és que estic molt incòmode aquí. És cert que probablement si l'oferta que tingués, si el club que estigués interessat en ell fos un club que hagués de jugar la pròxima temporada de Champions, ho tindries més fàcil, perquè esportivament per ell no és un gran... És a dir, pot ser un repte a mig termini. Vaig allà perquè farem un projecte en què d'aquí 3 anys puc intentar guanyar la Champions. Però clar, ara mateix no sembla gaire atractiu anar a un club on esportivament és difícil que guanyis la Premier i pots aspirar a l'Europa League.
I l'arribada de Lewandowski tampoc no ajuda.
Clar, aquí pots pensar, penso, és que aquí ara s'està fent un projecte que potser, a més, internament, Frenkie de Jong deu pensar que el context no l'ha ajudat fins ara i que, per tant, si l'equip rutlla, ell també hi brillarà més. És normal que ho pugui pensar.
Però sobretot és que si tu ets Frenkie de Jong i el discurs que et venen és noi, és que no podem pagar el teu sou i ens aniria de conya a un traspàs elevat, i en això coincidim crec que tots, que probablement l'únic jugador del Barça que pot generar un traspàs important és ell, clar, i alhora veus que en una setmana el club es gasta més de 100 milions en traspassos i dius, bueno, però m'estan prenent el número o què? Jo, sincerament, jo no sé com acabarà perquè no sóc futuròleg, però si jo fos De Jong, posats a portar la situació a l'extrem, que és el que ha fet el Barça, jo m'esperaria, i cada dia que passa trauràs una millor situació per tu, perquè és evident que aquest noi, a part del que li has de pagar, li deus un dineral. Llavors, per acabar en el United, que en això coincideixo totalment amb la Sònia, és que si t'estigués esperant al City o...
Ja, no sé, o al Bayern.
Però és que te'n vas d'un equip on has passat dues temporades de penúria a una altra que no tens cap garantia que sigui millor, més aviat fa tota la pinta...
Una dècada que no aixeca cap al United, és que no juga a la Champions la temporada.
Per això ho dic, que és que no vas a un projecte esportiu que diguis, home, em moro de ganes d'anar-hi.
De Ligt apunta que ha deixat la Juve per anar al Bayern.
Se'n va al Bayern, sí.
També és veritat que la complicitat futbolística entre Xavi i De Jong, diguem-ne que no està en el seu millor moment, diguem-ho així.
Sí, però sempre
la posa, per això.
La posa sempre, sí. Quan els tenia tots, el que saltava era Gavi.
Sí. Tu, Salmo, que hi ets i has seguit el cas els últims dies molt, molt de prop, creus que prevaldrà la voluntat del Barça o la fermesa de De Jong?
Crec que la fermesa de De Jong, perquè al final... El Barça ja assumeix que la decisió és del futbolista, i jo pel que sé, com més s'enroca el Barça o com més pressiona el Barça perquè De Jong sortim, el jugador més s'enroca en quedar-se. I respecte a això que deia el Costa de que quan hi són tots el que salta és Gavi, això és absolutament així, o sigui, això és tal qual, però també és veritat que és que De Jong no està satisfet amb aquest rol. O sigui, De Jong és el tercer migcampista de l'equip i ell entén que ha de ser el primer.
Salmo, el Barça ha entrenat aquest matí, ara en una estona farà la segona sessió d'entrenament, doble sessió avui a Miami.
Sí, d'aquí una hora i quart.
Fa molta calor?
No, la veritat és que, home, avui ha apretat una mica més el tema, però encara és suportable. Aquí a Miami hi ha tempestes molt puntuals, de cop i volta que un aiguat que aprofita per refrescar una mica tot, però a les 7 de la tarda és un bon horari per entrenar.
En Claudio Jong també falta veure com acaba el tema de Memphis Depay. Al final és un jugador amb el que ja està molt lligat.
Pot sortir.
Jo crec que sortirà.
Sí, perquè el Barça té 11 davanters, pot fer una alineació de davanters.
Ja marxa un altre holandès com Luc de Jong. Allà què passa amb Serginho Des, si ve Pilicueta. Jo crec que el tema de Jong tenim...
Encara queden capítols,
sí,
no?
Jo crec que sí.
El partit de Miami contra l'Inter Miami és de dimarts a dimecres, a quina hora?
A les 2 de la matinada.
A les 2 de la matinada. Fa TV3, eh? Si el volem seguir, el podrem seguir per TV3.
Deixa'm fer un darrer comentari relacionat amb el fetge de Lewandowski, perquè abans tu ho has preguntat, però no jo no he respost sobre els dubtes d'aquest fitxatge. No sobre Lewandowski, però un tema relacionat. Com serà la gestió de la suplència d'Aubameyang? Perquè el Lewandowski no té el mal caràcter de Suárez, vull dir que quan el canvin, però crec que és un jugador que vindrà a jugar a tot.
A tot.
I per tant, Aubameyang, que és un jugador que podria ser titular a molts equips grans europeus, la gestió d'aquest d'ell com a suplent és l'única incògnita que tinc.
Se'l veu molt a gust per això, Aubameyang, no? Sí, no? Sí, de moment, clar, perquè de moment ha estat la majoria de vegades titular.
No, és un jugador que el dorm, un jugador d'extrem dret, i a l'Arsenal d'extrem esquerra. Vull dir que no és només davanter centre, i suposo que podrà tenir opció de jugar a les dues bandes.
Sí, ara que hem renovat Dembélé i hem fitxat Rafinha, que va jugar a Aubameyang d'extrem, realment.
No, Fernan Torres a veure on
no,
juga.
Però també, que és un jugador que té la possibilitat de jugar als extrems. Sí. Vull dir que té més opcions.
Jo crec que Aubameyang jugarà, per poc bé que estigui Lewandowski, jugarà 3 minuts, però vaja. És veritat que l'altre dia a Olot el vaig veure encantat de la vida i el veus a les imatges de convivència. Content. I sembla content, però a mi em fa la sensació... Pues... que és que no té espai en aquest equip.
Si es compleix el que tu dius, és un dubte que tinc. Perquè al final deixa ser un grandíssim jugador, un jugador top mundial...
I que a més va, ha donat un molt bon rendiment, em sembla a mi, a la segona part de temporada, però clar, és que... Vaja, el que dèieu abans amb l'Àlex és que jo crec que no hi ha ni punt de comparació amb Lewandowski.
Uh-huh. A veure, Salmut, deixo que ens facis escoltar una declaració d'Araujo sobre Dembélé, perquè així rematem la temporada amb una mica de gresca.
No, bàsicament, avui quan ha sortit Ronald Araujo, doncs li he preguntat per aquesta renovació de Dembélé i per aquesta situació que s'ha viscut. És veritat que Araujo no és un tio de moltes paraules, però també és cert que quan se li feia la pregunta se li escapava un somriure a tomb de tot el que s'ha viscut. Però vaja, Araujo ha volgut portar la resposta al terreny gairebé diria exclusivament futbolístic.
Muy feliz porque Umán siguió con nosotros, todo el equipo quería que siguiera. Es un jugador muy importante para el equipo, para el grupo, y nada, contento de que pueda haver seguido con nosotros.
Està a prop l'aeroport, veig, del camp d'entrenament. Salmo, també ha parlat Stoikov, i tu havies preparat la declaració sobre les opcions del Barça de guanyar la Lliga de la pròxima temporada, que són totes, segons el búlgar, però no m'has explicat que havia parlat també sobre Dembélé, què ha dit?
Sí, és veritat. És que te'n recordes que temps enrere, Risto Stoikov li va fotre aquella embestida a Ousmane Dembélé? Doncs clar, avui se li ha preguntat, i Stoikov és com és, i diguem-ne que ha anat a una resposta intermitja, diguem-ne que ha reconegut el talent de Dembélé, però tampoc ha volgut fer ni un pas enrere respecte al que va dir.
O sigui, el titular seria...
Que en 4 anys no ha aprendido nada.
Exacte. El titular seria que el té enfiladíssim.
I com és que has volgut censurar aquesta declaració, el Murri?
Censurar, parlem de censurar.
Sí,
no,
perquè m'ha semblat que Stoikov...
Perquè m'ha semblat que Stoikov, reconeixent el talent d'Ousmane Dembélé, doncs era una cosa que no... que ja estava escoltada.
Mira, el Raúl Orgales...
Hem pogut escoltar el tot girant.
El Raúl Orgales ens el fa sentir.
Un chaval con mucha calidad y que te cuesta 150 millones y hay 120 partidos que está lesionado y juega 20 partidos de titular, ¿qué me puede dar? 4 años que no ha aprendido nada. Como juega de extremo, ahora va a aprender también. Ojalá que se despierta, porque tiene mucha calidad. Yo siempre le he dicho, jugador con mucha rapidez, con mucha técnica, pero Barcelona es algo diferente. Y se tiene que pedir consejo a Xavi, y Xavi está ahí frente a primero que tiene que darlo. Y se tiene que ver algunos vídeos hace 20 años que le coja, que sube en museo y que vea cómo jugaba en esta posición.
Impagable.
¿Qui? Dembélé corría para allá.
¿Qui no está de acuerdo con Risto Stoikov, Uri?
No, yo creo que Dembélé sí que estaría de acuerdo.
Bàsicament estaries d'acord. Jordi Costa.
Firmo a sota.
Àlex Dalmas.
Jo crec que és massa contundent. Jo crec que Dembélé ha fet una miqueta més del que diu, però vaja, no va desencaminat.
Sònia Germà.
No, és que jo... Risto Stoikov va ser un excel·lent futbolista de Barça.
Molt bé, molt diplomàtica. Ramon Salmurri.
No, ja està. Stoikov, un dels herois del Barça. Ja està.
Un dels herois del Barça, però vaja, tu no t'agrada gaire la seva opinió sobre Dembélé. Escolta'm, Arbusà, el dimarts s'estrena el Girona a la pretemporada.
El Peralada, contra el Peralada. I encara sense cap fitxatge, dimarts a Peralada 7:45, el primer amistós, després en vindran 5 més, hi ha hagut canvis i ja estan definits, contra el Benfica, l'Andorra, el Nàpols, el Bolívar i el Saragossa.
I ahir va estrenar-se l'Espanyol amb victòria contra el Montpellier.
2-0, amb el debut de Diego Martínez de la banqueta, també el de 3 jugadors, José Lu, Brian Olivan i Vinicius Sousa, no en canvi el del nou porter, Benjamín Lecom, que no va jugar, gols de Melamed i de Villahermosa. Demà cap a Marbella. Demà a la tarda l'equip marxa cap a Marbella i divendres el segon amistós, divendres contra Las Palmas.
Salmurri, alguna cosa més des de Miami?
No, no, res més, que d'aquí una estona arriba Robert Lewandowski mentre l'equip s'estarà entrenant en la segona sessió del dia.
Marcatge individual a l'home, sobre Lewandowski en aquestes primeres hores.
Però del Mas t'ha estat explicant la desmarcada de Lewandowski.
És difícil, no?, cobrir-lo de prop.
Home, clar.
Has de continuar treballant, Salmurri, sí, per posar-te tot en forma. Que vas millorant, però encara et falta una miqueta.
Sí, però de tu encara me'n vaig. Això sí que ho tinc.
Però sempre
això
et recupero, sí, ja ho saps. Gràcies, Salmo. Bona gira. Anem parlant aquests dies. D'acord? I és moment d'acomiadar als col·laboradors habituals del Club de la Mitjanit, que ens han acompanyat aquesta nit i tota la temporada. L'Oriol Domènech, que sempre hi és. Moltes gràcies, Uri.
A tu per la confiança.
A la Sònia Germà, que sempre suma. Gràcies, Sònia.
Vagi bé.
El Jordi Costa, que sempre porta, també des d'Altafulla. Gràcies, Jordi.
Gràcies a tu, bona nit.
A l'Àlex Dalmas, que sempre suma, i suma moltíssim. Moltes gràcies, Àlex, per les teves idees i el teu entusiasme.
Gràcies a tu i a vosaltres per la confiança.
El Ricard Torquemada, que sempre il·lumina. Avui és a Eslovènia de vacances. Moltes gràcies, Ricard, des de la distància. El David Sánchez, que sempre ens treu un somriure des de Madrid quan toca. Gràcies, David. I el Ferran Martínez, que sempre està preparat quan li toca i ha estat un gran descobriment. Moltes gràcies, Ferran. I ara, comiat definitiu de la temporada del Club de la Mitjanit.
La meva ànima voldria enlairar-se, però el meu cos no la deixa sortir. És com si jo volgués allunyar-me de mi. Quan l'àngel o la musa m'inspira, sóc l'alè d'un exèrcit diví. Sóc guspira, estel o carícia, guspira, estel o carícia, per fi.
És Guspira, Estel i Carícia, un dels himnes dels grans Mishima que cada nit aquesta temporada ens ha ajudat a baixar la persiana del Club de la Mitjanit. I arriba el moment de tancar aquesta edició del Club de la Mitjanit, l'últim de la temporada, en principi, i tornarem el diumenge 4 de setembre. Falta un mes i mig. Ara toca agrair la feina de l'equip que ha fet possible aquest Club de la Mitjanit avui i tota la temporada. L'Aina Grau, a la producció, moltes gràcies. Aina, ho fas tot molt, molt fàcil. El Raül Lorgales, a l'Estudi 3, tenim molta sort, Raül, de tenir-te al club cada diumenge a la nit, i en som conscients. Molts et voldrien al seu costat, i ho saps. A la Júlia Paricio i al Xavi Clemente, al control central, pendents de totes les connexions d'un programa que en gran mesura es fa a distància. Ho feu tot molt bé i molt fàcil. I el Roger Bosà i el Sergi Camps aquesta nit a la redacció, i tots els redactors de Catalunya Ràdio que han passat pel club durant tot l'any. El Sergi Andreu, sobretot el gran Sergi Andreu, que ens ajuda i ens diverteix. El mateix Roger Bosà, el Sergi Camps, l'Ernest Macià, que avui l'hem tingut pendents del foc al Bages, al costat de la seva Manresa. El Damià Aguilar, amb les motos, Isaac Vilalta, amb el ciclisme, el tour, la volta, el giro. La Maria Guixà, amb la natació. La Montse Mir, amb l'hoquei patins. El Xevi Soler, amb el Girona. L'Eduard Solà, amb els patapams. I el Girona, la del Serra, amb l'Espanyol. I algun altre que segur que em deixo. Moltes gràcies a tothom. I el record especial d'avui, l'últim d'aquesta temporada 2021-2022, és per algú sobre qui m'ha costat una mica fer aquest record, amb qui tanquem cada setmana el club. No sé si per vergonya, no sé si perquè havíem discutit en algun moment, o perquè algú es pugui pensar que sóc un pilota, que potser sí, però vaja, intento no ser-ho. Algú amb qui vaig treballar colze a colze més de 10 anys. Em va ajudar moltíssim, em va ensenyar moltíssim, i no vam acabar fins a les celles l'un de l'altre, com a mínim per part meva. És lleial, però desconfiat. Generós, però morrut. Benèvol, però perillós. Despistat, però responsable. Periodísticament és un talent. Una vegada una persona molt important va dir d'ell que ell és periodisme, i va citar el seu nom. Personalment és un amic dels de debò, tot i que discutim de tant en tant i no hi estem d'acord. És un amic dels que es posa davant teu si hi ha trets o dels que diu que no si li ofereixen alguna cosa que pot perjudicar. Viu la ràdio i se l'estima. Se l'estima de debò, sense aparences. Passi el que passi i estigui on estigui, sempre, sempre, sempre Jordi Borda. Encara que tots els que el coneixem ens hagi fet alguna vegada un Borda, sigui en el format que sigui. Acabem temporada, tanquem el club, tornarem el 4 de setembre. Bona nit, bona setmana i bon estiu. Sóc guspires de la que...